Avui esmorzem amb...
Amb la Marta Teixidor, ella és membre del Comitè d'Empresa del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.
Amb el suport de Twitting.
Avui a l'antena dels 5 minuts més tenim ganes d'aturar-nos a les reivindicacions laborals dels treballadors i treballadores del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. El col·lectiu està tip de demanar millores en les seves condicions laborals. Consideren que després de la Covid hi ha hagut un abans i un després en les feines que realitzen en el dia a dia i que ara és el moment de fer evidents les seves reivindicacions. Per això han fet un manifest que han fet públic a través dels mitjans de comunicació i ara en volem parlar amb una de les portaveus del col·lectiu, és la Marta Teixidor. Marta, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia, què tal?
Explica'ns una mica a partir de quin moment comenceu a notar que la vostra salut laboral comença a perillar.
Bé, de fet, ja fa anys que considerem la salut laboral comença a perillar, en el sentit de que com a treballadores de l'àmbit social i amb una atenció a serveis socials, que és una professió doncs difícil, perquè ja tenem col·lectius doncs vulnerables, col·lectius amb dificultats i per tant genera una sobrecàrrega. Sí que des de la crisi del 2008, després ha passat tot el tema de la pandèmia, hem començat a veure doncs això, no? Que tenim una càrrega de treball, que tenim una dificultat per cobrir baixes, que tenim una remuneració econòmica que considerem que no s'adequa doncs a les dificultats laborals que tenim i a la tasca que estem fent com a professionals.
Quines són les principals reivindicacions? Posa'ns exemples concrets del vostre dia a dia que us fan generar aquest malestar que teniu.
Doncs mira, des de persones que agafen la baixa, o bé baixes voluntàries o baixes laborals, doncs per situacions fins i tot d'estrès o de malestar. Llavors això què suposa en el dia a dia? Doncs suposa que altres professionals hem d'assumir la càrrega d'aquestes persones, dels expedients o de les atencions que estan fent aquestes companyes o companys de feina, perquè es tarda molt a substituir, a vegades no es poden fer les substitucions, estem a l'administració pública, per tant els processos són llargs, i durant aquestes vacants doncs estem assumint la càrrega de treball d'altres persones que han estat companys o companyes i que evidentment ens dupliquen doncs les hores d'atenció segurament, i estem fent en alguns moments fins i tot les extres, no? Perquè volem donar un bon servei com a treballadores que tenim una vocació també social.
Això evidentment va directament vinculat amb la rotació de professionals amb la que us trobeu habitualment, no?
Sí, ens trobem rotacions d'aquest tipus, no? I darrerament ens trobem això, no? Persones que agafen excedències, que se'n van a provar altres vies de laborals i molt, molt relacionades també amb el nivell econòmic, no? És a dir, companys i companyes que ens diuen nosaltres canviem de lloc de feina no perquè no se'ns tracti bé el consorci o perquè no estiguem bé aquí, sinó perquè evidentment la remuneració econòmica és superior a la que estem rebent aquí.
Entenc que a la privada paguen millor que el Consorci d'Acció Social?
No té per què ser la privada, eh? Estem parlant de vegades fins i tot de companys en el mateix ENS, no? Altres consells comarcals, nosaltres al ser un consorci som ajuntament i consell comarcal, però en tema de conveni estem adscrits en el Consell Comarcal i, per tant, les condicions econòmiques i tot va en relació al que estableixen els Consells Comarcals, i ens trobem en Consells Comarcals d'altres territoris de Girona doncs, que estan pagant més que el que estem pagant aquí. No té per què ser l'empresa privada, sinó dins la mateixa administració pública s'està pagant sous més elevats dels que estem cobrant nosaltres.
Que això no hauria de ser així, no? Perquè l'administració pública és una única empresa.
Sí, el que passa que també hi ha el que es diu relació de llocs de treball, que és una de les altres coses que reivindiquem, de dir ja, aquesta relació de llocs de treball el que és una fitxa que especifica doncs, les funcions, descriu el lloc de treball, i això després va vinculat amb una valoració, bueno, uns percentatges i uns diners que fan que hi hagin complements en els sous. Aquesta relació de llocs de treball nosaltres no la tenim feta, i això per llei hauria d'estar fet des de fa més de 3-4 anys, i encara a dia d'avui no la tenim acabada. Per tant, aquesta relació de llocs de treball és el que potser altres administracions públiques tenen fet i també repercuteix en la valoració econòmica dels salaris.
Marta, per què costa tant generar borses per cobrir vacants? No hi ha gent que s'hi vulgui dedicar o el problema és un altre?
No, suposo que sí que hi ha gent que s'hi vol dedicar, no? De fet, jo penso sempre que la part social també hi ha una part de vocació, però sí que és veritat que a vegades això, no? Aquestes condicions econòmiques doncs, poden ser una de les raons principals, no? Ens trobem companys o companyes conegudes de professió que venen, fan el procés i després, bueno, et diuen he anat a altres processos i estan cobrant més que aquí. No estan unes condicions laborals com econòmiques.
Alguna vegada hem sentit, per exemple, els treballadors de l'hospital, quan feien les seves reivindicacions, queixar-se de que d'uns anys cap aquí, treballar en el seu sector és especialment complicat per l'estat amb el que es troba la població en general, sobretot després de la Covid. En el vostre cas, que toqueu directament el moll de l'os de les necessitats socials, m'imagino que el nivell d'estrès, el nivell d'angoixa, encara deu ser molt més acusat al llarg d'aquests últims anys, no? Explica'ns una mica, Marta.
Evidentment, és a dir, som un sector que treballem amb necessitats bàsiques de les persones, necessitats de relacions, i és veritat que la Covid, bueno, ha fet canviar aquest tipus de relacions entre les persones, ha fet créixer el número de persones que tenen necessitats. Penseu que quan estàvem amb la pandèmia entraven expedients nous al Consorci cada dia i, per tant, hem augmentat, els darrers 10 anys hem augmentat un 70% els expedients i les atencions que estem fent, i, per tant, ens passa una mica el que comenten els sanitaris, no? De dir, som una professió que estem a la primera línia, se'ns considerava o se'ns considera des de la Covid un servei essencial, però visualment no se'ns dignifica la professió, o pensem que no se'ns dignifica la professió com amb altres col·lectius o sectors, no? En el moment en què els sanitaris es planten, en el moment en què els mestres es planten, tothom fa, ostres, no? Són serveis essencials, suport absolut. En canvi, les treballadores del sector de serveis socials som un servei públic, som un servei bàsic, i a vegades aquest reconeixement no ens el sentim, ni socialment, ni econòmicament, com el que estem reivindicant, que és una de les parts de les que reivindiquem.
Teniu les mateixes condicions que qualsevol altra persona que es dediqui al sector públic, o sou d'aquell perfil de professional que, tot i treballar per un ens públic, no teniu les mateixes condicions que un funcionari, per entendre'ns?
Bueno, sí que és veritat que nosaltres som personal laboral, per tant les condicions a vegades amb el funcionariat són diferents. No, com a sector públic sí que tenim les mateixes situacions, les mateixes condicions, però també som conscients d'això, de dir, nosaltres estem treballant en un sector complicat de la població i en unes situacions complicades. Llavors això, a vegades és dir, bueno, la feina queda allà al despatx, i no és així, ens ho portem. Per tant, també una de les coses que estem reclamant, a part de les millores salarials, és l'atenció psicosocial de les professionals, no? Quan es fa uns riscos laborals, totes les empreses estan fent i tots els ens estan fent cursos de formació en riscos laborals, la part psicosocial, les empreses que es dediquen a fer riscos laborals, no la treballen, i nosaltres som un dels sectors que els patim més, aquests riscos.
Marta, hi ha hagut gent que ha penjat els hàbits?
Sí, hi ha gent que ha penjat els hàbits o s'ha canviat de parròquia, no? Si vols dir-ho així. És a dir, que han marxat en aquest cas del Consorci per això, perquè sobretot econòmicament, repeteixo, sobretot econòmicament estaven tinguent un sou molt més elevat, i de fet hi ha persones que estan demanant excedències, no? Per dir, vaig a provar a un altre lloc, i et són molt clars, i és que allà em paguen força més per fer la mateixa feina. Al cap i a la fi, la crisi o les necessitats que està visquent la població, els augments de la cistella de mercat i tot això, nosaltres com a treballadores públiques també les estem patint. Evident. És a dir, a vegades hi ha la visió que les persones que estem al sector públic cobrem uns grans sous, i no és així. Ens costa igual arribar a final de mes que qualsevol persona de les que podem atendre, o algunes de les persones, no totes, evidentment hi ha persones que ho estan passant molt pitjor. Però sí que és veritat que aquesta imatge dels treballadors públics amb grans sous, en el nostre cas, no és així.
Marta, com resumiries les principals reivindicacions? I fins on esteu disposades a arribar?
Bueno, estem disposades a arribar on calgui arribar. És a dir, sí que és veritat que reivindicacions econòmiques és la primera que fem, i en aquí també tenim el suport i l'acompanyament, i estan en la mateixa situació els companys del Consell Comarcal, els companys del SIGMA i el Consorci de l'Alta Garrotxa, perquè anem tots amb el mateix conveni, per tant, tots tenim les mateixes categories, els mateixos sous base i tot això. Però després, a nivell de consorci, per les característiques del nostre lloc de treball i les nostres funcions, també estem reivindicant això, no? Que es tingui en compte els riscos socials, que es tingui en compte el cobrir les baixes el més ràpid que sigui possible, o que es cobreixin, que en algun cas, a vegades, si són baixes de mig termini, doncs potser ni es cobreixen, i això suposa una càrrega. I una altra de les coses que estem reivindicant, doncs també és aquesta part de reconeixement de sobrecàrregues i en cas que sigui necessari que es puguin pagar doncs, hores extra justificades, que a vegades es fan i no es paguen.
Heu fet públic aquest manifest. A partir d'ara, quin és el següent ordre del guió?
El següent ordre és que ens tornarem a trobar els representants dels diferents comitès que et comentava, Consell Comarcal, Sigma i Consorci, per veure si engeguem més accions a part d'aquest manifest. Ara estem doncs, consultant els nostres companys i companyes, hem fet propostes d'accions a veure com ho veuen i en cas doncs, que la gent doni suport i que s'afegeixin aquestes accions, doncs, les tirarem endavant, però ara estem en el procés de consulta i per tant no us podem avançar si hi haurà més accions. En cas que n'hi hagin, evidentment, us avisarem perquè pugueu també donar veu a tot el que estem fent i en aquest procés que ens pugueu acompanyar.
Una possible vaga està sobre la taula?
De moment, et puc dir que estem fent consultes. No et puc dir ni si vagues ni no. De moment estem veient quines accions es poden emprendre.
Marta Teixidor, membre del Comitè d'Empresa del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Molta sort, gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del Centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tablets fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Contracta fibra i mòbil amb Mas Mòbil per només 39,90 € al mes i entraràs en el sorteig de 250 €. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972 26 24 25.